Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Aquesta nau enorme que està situada a l'entrada de Palafrugell venint de Regencós. Jo crec que amb aquesta frase segur que molts ja sabeu de què estic parlant. Parlo de Vins i Licors Grau, aquesta empresa de Palafrugell que fa poc ha ampliat les seves instal·lacions a més de 1.700 metres quadrats per si ja era poc. Tothom coincideix que és una empresa innovadora, que s'ha adaptat als nous temps. I avui volem saber-ne tots els detalls. De seguida us explico com. Són les 8 i un minut. Això és el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. En un minut coneixerem tots els titulars d'avui al Baix Empordà. Abans, temps pel temps, Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Dani. Avui ens espera una jornada amb cel ben assolellat i bones temperatures que arribaran al centre del dia fins als 30 graus de màxima i als 17 de mínima. Els propers dies ens espera una situació molt similar i amb temperatures a l'alça.
Sílvia Peret, bon dia.
Bon dia.
Toni Celles, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
Llibertat sense mesures cautelars per l'alcalde de Verges, acusat de delictes d'odi. Ignasi Sabater ha declarat aquest dilluns als jutjats de la Bisbal per l'acusació de la Fiscalia. Unes 200 persones li han donat suport amb una concentració als afores de l'edifici judicial.
Palafrugell multarà les actituds incíviques de particulars i establiments comercials amb les escombraries. Les sancions aniran dels 400 als 4.000 euros. El consistori ha incorporat aquesta setmana una persona que vigila la via pública per detectar aquests comportaments. També preveu incorporar càmeres mòbils.
El cap de la Bisbal es reorganitza per reduir les llistes d'espera. A partir de mitjan juliol, totes les visites hauran de ser amb cita prèvia, excepte les urgències. El canvi de model pretén facilitar l'accés dels ciutadans als seus professionals de referència.
En el marc de les obres del Parc Central de Sant Feliu de Guíxols, demà comença l'enderroc de les façanes de l'antiga fàbrica Aglotap. Aquest espai serà el nou pàrquing de la zona situat a la plaça Alabric.
L'escultura al taper llueix al Museu del Suro de Palafrugell després de 7 anys apartada del públic. La figura, creada fa 40 anys, ha estat repintada i restaurada. Representa el llescador, un dels oficis tradicionals en la història del suro palafrugellenc.
Els festivals de música de Calonge ja tenen programa. La principal novetat de la nova organització és que la programació s'estén al llarg de tot l'any. La música és l'element neuràlgic, però també hi haurà teatre, circ i altres disciplines artístiques.
Altes i baixes a la plantilla del Palamós Club de Futbol. Pedro Moreno serà el nou entrenador de porters en substitució de Joan Bayona. També s'incorporen el defensa Nil Pàmies i el migcampista Alexis Sánchez.
I com us dèiem, avui entrevistarem el director general de Vins i Licors Grau, Jordi Grau. I com cada dimarts parlarem de tecnologia amb en Josep Lluís Vidal, això quan són les 8 i 24... i 24 minuts, no, les 8 i 3 minuts. Llibertat sense fiança per l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater. Ahir va anar a declarar als jutjats de la Bisbal acusat d'un delicte d'odi. Recordareu que a finals de l'any passat a Verges van aparèixer un matí tots els cotxes amb les rodes punxades. Ell, l'alcalde, va insinuar que els responsables d'aquesta acció vandàlica podien ser la Guàrdia Civil. Va dir que de dia van uniformats i de nit descontrolats. I això és el que va respondre ahir a les preguntes de la Fiscalia.
Que tenien la intenció de denunciar uns fets totalment inacceptables. En cap moment jo he incitat a l'odi a ningú, en cap moment jo ho diu la nació espanyola, no ho diu ni la Guàrdia Civil, no ho diu absolutament a ningú. El que sí que vaig voler denunciar aquests fets totalment inacceptables i...
Durant tot el matí, unes 200 persones, segons xifres de l'Ajuntament de la Bisbal, es van concentrar per mostrar el seu suport a Sabater. I el director de Ràdio Capital, Miquel Quaranta, ens deixa aquest comentari al respecte de la declaració d'Ignasi Sabater davant la justícia.
Fidels al nostre compromís amb l'actualitat del Baix Empordà, ahir mateix a Ràdio Capital ja us vam avançar el pas pel jutjat de l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, per declarar davant d'un presumpte delicte d'odi a Espanya i a la Guàrdia Civil. Acabada la declaració, també us vam avançar que havia sortit del jutjat sense mesures cautelars i que més que menys respirava tranquil de saber que en Sabater no seria el proper a tenir problemes amb la justícia de moment. A les xarxes, grups de WhatsApps i altres fòrums, es respirava cert ambient de victòria davant d'aquesta declaració. I utilitzo la paraula victòria amb certa resignació, perquè la política catalana, i potser també la societat catalana, ha entrat en una fase tal de letargia que hem passat de rebutjar les engrunes i voler el pas sencer a demanar un traspàs de competències, acostament de presos i debat sobre la recuperació d'un estatut retallat el 2010. Fa 15 dies quedaven algunes iniciatives en forma de creu groga en alguna platja, i ahir als jutjats de la Bisbal ja hi havia quatre gats per donar suport a un alcalde citat ridículament a declarar. No sé si els catalans tenim poca paciència o si tants anys de política de peix al cove ens han acabat tornant tan conformistes que passem d'encabronar-nos per les porres de l'1 d'octubre a viure amb una normalitat pasmosa les declaracions insultants dels que ens titllen de racistes, supremacistes, violents, etc, etc. O fins i tot a interioritzar que els presos polítics i exiliats que té aquest país no seran acostats fins que a qui sigui de Madrid li piqui. Hem empatitzat tant, i com així ha de ser, amb el dolor de les famílies dels presos i les preses pels llargs desplaçaments, que sovint oblidem que els mateixos Jordis o el mateix Oriol Junqueras han manifestat que la seva presó injusta és al mateix temps un camí passat per denunciar aquest estat injust, arbitrari i autoritari. És clar que han de tornar, però no només perquè les seves famílies pateixen. Han de tornar perquè la seva presó és injusta. I han de tornar lliures de càrrecs. I han de tornar perquè la seva lluita és la nostra i perquè la seva presó injusta és la nostra força. Però perquè tot això passi, ens n'hem de fer mereixedors. I em fa l'efecte que negociant traspassos de competències i reivindicant des del sofà de casa la llibertat dels presos no es guanya cap batalla. Entre d'altres coses, perquè el mandat de l'1 d'octubre no parlava precisament ni de traspassos ni d'acostaments. Parlava de llibertat.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Alba Lejide, bon dia.
Bon dia.
Tot això passava, aquesta declaració d'Ignasi Sabater al jutjat, passava a la Bisbal, la capital de la comarca. A l'altra capital empordanesa, Figueres, també s'hi hauran de desplaçar dues veïnes de Pals, també per declarar per temes relacionats amb el procés catalana, per al procés català. Dèiem, s'hi hauran de desplaçar dues veïnes a Figueres per declarar sobre temes relacionats amb el procés català i per tot això, a la plaça de Catalunya de Pals va haver-hi una concentració de suport a les dues investigades, Alba Lejide.
Unes 150 persones s'han concentrat aquest dilluns a la plaça de Catalunya de Pals en suport de dues veïnes del poble que van participar en els talls de les carreteres AP7 i N2 del passat 27 de març i que han estat citades a declarar al jutjat de Figueres per un presumpte delicte de desordres públics. A l'acte s'ha llegit un manifest de rebuig a aquestes citacions i s'han recollit diners per contribuir a pagar la defensa de Maria Teresa Cervià i Susanna Marquès, que són mare i filla, i s'han encès espelmes en forma de llaç per reivindicar la llibertat dels presos i les preses polítiques.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Toni Sellas, l'Ajuntament de Palafrugell sancionarà les persones o establiments que tinguin actituds incíviques en relació amb les escombraries. El consistori admet que la vila té un problema amb les deixalles i vol posar-hi fre. A més, tal com va avançar Ràdio Capital, a mig termini té previst instal·lar càmeres mòbils per controlar-ho.
La problemàtica per les deixalles a la via pública ha augmentat en els darrers mesos. D'una banda, hi ha el comportament de responsables d'establiments comercials i d'oci que acumulen deixalles fora d'hores, al terra, fora dels contenidors o en aquells que no correspon. A més, sovint es fa una gestió deficient dels envasos que es llancen mig plens o sense plegar. Pel que fa als comportaments de particulars, el consistori ha detectat que algunes persones aboquen deixalles de forma incívica en contenidors als afores de la vila. També es dona el cas de particulars que deixen les les escombraries al terra quan troben els contenidors plens. Per tot plegat, el consistori ha decidit començar a imposar sancions. A més, a mig termini té previst l'ús de càmeres mòbils per detectar aquestes actituds. Ho avançava a Ràdio Capital el regidor de Medi Ambient i Urbanisme, Jaume Palai.
Es posaran càmeres també per si això. Havíem parlat que seria una càmera aquesta mòbil, que la podríem posar 15 dies en un pla, 15 dies en l'altre, però això bé, estem esperant el concurs que es va fer.
L'Ajuntament ha incorporat aquesta setmana una persona que s'encarrega de la vigilància de la via pública per detectar les actituds incíviques en relació a les escombraries. Les multes poden anar dels 400 als 4.000 euros.
Moltes gràcies, Toni. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia.
El remolc d'un camió es va incendiar ahir a la matinada mentre circulava per la carretera C66. El vehicle formava part del repartiment d'una empresa de bugaderia del Baix Empordà. Mentre feia el seu recorregut, és el moment en què es va incendiar el remolc.
A 2:45 de 2 del matí, el cos de bombers de la Generalitat ha rebut l'avís que el remolc d'un camió s'estava incendiant. Estava a l'alçada del quilòmetre 13,5 de la C66, a prop del municipi de Corçà. Segons ha pogut confirmar Ràdio Capital, el remolc tenia foc a la part baixa i s'ha anat incendiant en la seva totalitat. Tot i això, mentre circulava el vehicle, deixava material en flames al mig de la calçada en el seu recorregut. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 3 dotacions de bombers, però el conductor ja havia aconseguit desenganxar el camió del remolc abans que es comencés a incendiar el vehicle de motor. A les 2 de la matinada, 36 minuts després de rebre l'avís, el foc ja estava apagat i la zona remullada. El camió era de l'empresa bugaderia L'Empordà, que traslladava peces de roba que s'han cremat totes.
I quan són les 8 i gairebé 12 minuts, ens estem acostant a les eleccions municipals del 2019 i anem tenint confirmacions per les candidatures de diferents partits del Baix Empordà. La que hem conegut aquests dies ens la porta en Pedro Ruiz. Pedro, bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'agrupació local del PSC de la Vall d'Aro ha ratificat la candidatura de Maurici Jiménez i Narcís Palaí a l'alcaldia de Castellplatja d'Aro, el cas de Maurici Jiménez, Santa Cristina d'Aro, en el cas de Narcís Palaí.
Ambdós es repeteixen i actualment formen part dels executius d'aquests municipis. Jiménez és el regidor de promoció econòmica de Castellplatja d'Aro i Palaí és el regidor d'urbanisme de Santa Cristina d'Aro. Els dos líders esperen aconseguir millors resultats aquest 2019, fruit d'haver format part del govern.
I ara anem a tu, Pedro, a Sant Feliu de Guíxols.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Demà comencen les obres de demolició de l'antiga fàbrica Glotap a Sant Feliu de Guíxols. Aquesta acció es produeix en el marc de la construcció del nou parc central a la Sil Surís, Pedro.
Aquest espai es reconvertirà en un espai d'aparcament per a una vuitantena de vehicles. Primerament, s'han desmuntat les línies de la xarxa elèctrica abans de fer la demolició. Aquesta operació, però, arriba amb 3 mesos de retard, ja que el consistori de Sant Feliu de Guíxols volia que s'enderroqués abans de començar les obres del Parc Central. El retard s'ha degut a que Endesa ha trigat molt a iniciar aquesta desinstal·lació. Entre l'enderroc i el condicionament, aquestes accions tindran una durada aproximada de 3 mesos. El cost s'aproxima als 300.000 euros.
I parlem de més obres, en aquest cas a Palamós, perquè l'Ajuntament construirà un nou aparcament al carrer Almogàvers. L'objectiu és ordenar l'estacionament i crear una rotonda i eixamplar el pas del vial pels vehicles. Les obres es portaran a terme al carrer del Ter fins a l'alçada de l'Escola d'Educació Especial Els Àngels, Gerard Escaig.
La nova zona d'aparcament en bateria s'ubicarà en el lateral esquerre del carrer en direcció escola i en 3 trams, donant servei principalment als veïns d'aquest sector i als usuaris de l'escola Els Àngels. El material d'acabat de la zona de pàrquing serà de formigó i tindrà una superfície global de 520 metres quadrats, creant 43 places d'estacionament. El projecte també inclou la construcció d'un giratori que s'ubicarà a la part final d'aquest carrer, facilitant el gir del bus escolar, que fins ara es veu impossibilitada per les reduïdes dimensions del carrer. L'Ajuntament de Palamós ja ha aprovat el projecte que s'executarà durant el darrer trimestre de l'any. El procés de construcció del nou giratori coincidirà amb el període festiu de Nadal, per tal de no afectar en cap moment el transport escolar. S'espera que el cost d'aquest projecte arribi als poc menys de 110.000 euros.
I Gerard, és la temporada d'estiu comença a Palafrugell amb un nou adjudicatari per l'explotació dels pàrquings municipals del poble. Aquest acord arriba després de la rescissió del contracte a mitjans de gener amb l'empresa anterior per un incompliment.
L'empresa que s'encarregarà de gestionar els aparcaments de Palafrugell a partir d'ara és Hibiscus Town S.A.L. El contracte s'ha establert per 2 anys, però amb la possibilitat de prorrogar-lo fins a 4 anys més, amb un cost de gairebé 600.000 euros. Tot i que l'anterior empresa tenia un contracte diferent, des del consistori esperen que la nova situació millori la vida del ciutadà. De fet, Albert Gómez, primer tinent d'alcalde de Palafrugell, ha assegurat a Ràdio Capital que s'han mantingut els diferents avantatges que ja podien tenir els palafrugellencs i els visitants.
Facilitar la rotació en els diferents nuclis, el fet doncs que sigui més fàcil i còmode poder aparcar a Palafrugell. Hem mantingut diferents avantatges en el nucli de Palafrugell, com els 90 minuts gratuïts en l'aparcament del Casal i en l'aparcament del Torrejonama, i després en els dos nuclis costaners, com són Calella i Afranc, i aquí sí que s'ha intentat mantenir també un preu més avantatjós.
A l'adjudicació s'hi van presentar 2 empreses amb 2 models de negoci diferent. Una diferència a l'hora de gestionar els pagaments del pàrquing era que l'empresa perdedora facilitava l'opció d'avals de descompte pels comerciants. Tot i això, el consistori ha defensat que les tarifes de l'empresa guanyadora són preus força bons adaptats al preu de mercat. Aquest acord s'ha fet en previsió de futur perquè des del consistori han inclòs la gestió del pròxim aparcament que s'està construint a Llafranc. S'espera que el pàrquing s'acabi de construir a finals d'aquest 2018, si no hi ha cap incompliment dels terminis estipulats.
Gràcies, Gerard. David Parreño, bon dia.
Bon dia.
Seguim a Palafrugell. Perquè ahir va sortir el primer taxi que uneix diferents barris de Palafrugell amb el CAP, amb el Centre d'Atenció Primària. El servei està destinat a majors de 45 anys i persones amb una discapacitat de fins al 30%.
Cada trajecte costarà 1 euro i s'oferirà els matins durant els dies feiners. El nou servei cobreix bona part del poble. S'inicia a la parada del taxi, a l'estació d'autobusos i finalitza al CAP. El govern de Palafrugell vol donar resposta als veïns que demanaven un transport regular i constant. Ho explica la regidora de Benestar Social, Roger Massaguer.
Se'ns va acudir que hi havia un sector de gent que no necessiten aquest transport adaptat i que sigués un servei de bus. A mi m'ho havien demanat personalment, per anar al geriàtric, per anar a veure la meva germana que viu aquí o allà, i viuen de punta a punta. I en comptes d'un bus gros, un taxi una mica més grosset de l'ocupació normal, i provarem com funciona.
L'Ajuntament ja ha destinat una partida de 6.000 euros i estudia ampliar el servei per a vehicles adaptats. Aquesta opció s'inclouria al servei porta a porta que actualment està fent la Creu Roja.
Són les 8. Són les 8 i 17 minuts. Ara mateix tornem.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell 2 homes com a presumptes autors
d'assalt. Com el Club Tenis La Bisbal i el Camp
tot l'Empordà. Majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Us ho vam explicar en el seu moment, però aquest any Vins i Licors Grau ha sigut un dels guanyadors dels Premis T que atorga la Fundació Jordi Comas. Els guardons valoren una empresa familiar d'èxit, com és Vins i Licors Grau, una empresa que, de fet, l'any passat va ampliar les instal·lacions coincidint amb els seus 40 anys d'història. És per això que avui volem parlar amb en Jordi Grau, que és el director general de Vins i Licors Grau. Senyor Grau, bon dia.
Bon dia.
Dèiem, és una empresa amb 40 anys. Abans de començar, moltíssimes gràcies per ser avui al programa Ràdio Capital. Estem parlant amb el director general d'una empresa com Vins i Licors Grau, que, dèiem, porta 40 anys creixent i s'ha consolidat com una de les principals vinoteques d'Europa. Com s'aconsegueix això des de Palafrugell?
Bueno, amb molta constància, treball, dedicació i tot el que et pugui dir, perquè realment per aconseguir alguna cosa així s'ha de treballar molt.
Ha estat un treball constant des de fa 40 anys. No sé quin va ser el punt d'inflexió que va fer créixer. En quin moment hem de situar aquell punt que tenen totes les empreses que diuen aquí fem el salt i ens situem en el moment en què ens trobem ara mateix?
Bé, nosaltres vam començar evidentment de zero l'any 77, Maria Dolors Tacarra, que és la meva dona, i jo, i bueno, a través dels anys, doncs, anar fent sense parar, anant ampliant, anant buscant fites noves per aconseguir, doncs, el que estem avui, no?
Mm-hmm. Precisament recentment heu inaugurat la nova planta, una ampliació de 1.700 metres quadrats entre nous magatzems i un nou espai per la selecció Grans Vins. Això ja fa uns mesos, de fet la inauguració vam tenir per exemple en Bertín Osborne, en Manuel Fuentes. Teniu prevista alguna altra ampliació?
No, en principi tenim tot el sòl cobert ja, i el que pensàvem fer fins avui, pues, ho hem fet, no? I això és una il·lusió de tota la família, de sempre, perquè vull dir, aquí som tots una família, i aleshores pues, s'ha anat fent per etapes, però realment hi ha hagut pues, des del 77 al 90 pues, va ser el començament. El 90 es van triar amb dintre de l'empresa els nostres dos fills, Sergi i Jordi, i llavors ells, junt amb nosaltres, hem desocupat tot el que faltava, doncs, per aconseguir el que realment teníem.
Senyor Grau, estem perdent la connexió?
Sí?
Senyor Grau, que l'estàvem perdent. No sé si...
Sí, no, jo us ho sento perfectament, eh?
Ah, doncs no sé, sí, ara l'escoltem bé. Dèiem que un pilar de l'èxit de l'empresa en aquests 40 anys, i això ho reconeix moltíssima gent i els han premiat per això, és la innovació. I ens preguntàvem, clar, aquí molta gent coneix la innovació des del punt de vista extern, és a dir, quan... Per exemple, vas a la botiga, a Palafrugell, les pantalles... Però imagino que aquesta innovació també es deu traslladar a una cosa més per la banda de darrere, això que no veu la gent, que és també en els sistemes de producció. No sé si ens podia explicar com innova Vins i Licors Grau des d'aquest punt de vista.
Bueno, Vins i Licors Grau s'ha anat intentant adaptar als temps, als nous temps, tant en tecnologia com per internet, sobretot el tema d'internet, pues, que l'han desenvolupat molt ja els nostres fills, en Sergi i en Jordi. Doncs això ens ha ajudat a posar-nos al dia i sempre estant al tanto, doncs, de les innovacions i de la nova tecnologia que hi ha avui, no? Uh-huh. Llavors això ens ha permès poder vendre, pues, a nivell d'internet, pues, a tota Europa. Val? I llavors això és que ens ha portat una xifra de negoci bastant gran de la que tenia.
Mm-hmm. És a dir, un dels seus, no sé quin percentatge representa per les vendes, la venda online a Europa?
Bueno, la venda online, diem, a Europa representa un 10% de la facturació total de l'empresa.
Home, és bastant, no?
És bastant. Vull dir, realment cada any estem pujant un 20%, vull dir, això és una cosa que ens està funcionant molt bé. A part de tot, la vinoteca, que també té una base de clientela molt important, i després els canals que tenim de venda al major i distribució.
Però a part de tenir, diguem, el canal, també ha d'haver una tècnica de posicionament a Europa. No sé, com es fa aquest posicionament per anar a cridar clients europeus?
Bueno, això jo diria que primer de tot és un boca a boca. Aquest boca a boca, doncs, degut a la pantalla que tenim de presentació amb la vinoteca, ens ha portat a poder estar a la pàgina online. Aquesta pàgina online, doncs, és una cosa que hem intentat, doncs, posicionar-la bé dintre del mercat. I llavors això és el que ha permès, doncs, estar allà on estem. Però més que res, vull dir, nosaltres no fem res sinó més que treballar, fer ofertes, presentar productes i sortir tot el bé que podem amb les nostres marques.
Mm-hmm. Entenc que a nivell de vendes a la vinoteca, sí, vendes físiques, a la temporada turística que tot just comença és quan hi ha més vendes. No sé si aquest any les vendes segueixen el mateix ritme que altres anys.
Bueno, en principi, ja amb la vinoteca ja dic que és una part molt important. A l'estiu, lògicament, jo sempre dic que el nostre Nadal és el mes d'agost, perquè el Nadal evidentment també compta, però com que hi ha menys gent aquí i el turisme desplaça menys, doncs, no? Però, bueno, és el sistema que hem portat ja fa any i cada vegada doncs, va més. La biblioteca des d'aquesta ampliació, doncs, hem incorporat un total de 1.000 referències de les 4.500 que vam tenir quan van començar. I això porta que, clar, que qualsevol persona que busqui un vi del país que sigui, de la zona que sigui, de la deu que sigui, ho troba a casa nostra. I si no ho troba o no ho tenim en aquell moment i ens ho demana, intentem buscar-ho, trobar-ho.
I això li volia preguntar, com pot ajudar Vins i Licors Grau a posicionar el vi de l'Empordà als llocs on exporta?
Bueno, el vi de l'Empordà, per sort, cada vegada té més demanda i cada vegada funciona millor, no? Però vull dir, nosaltres el que fem doncs, és d'alguna manera doncs, posicionar per ser primer els vins de l'Empordà que altres per donar més importància a la zona nostra, no? A més, tots els vins de Catalunya que cada dia estan funcionant més perquè tenim unes quantes d'eòs catalanes que estan tirant molt, com són Priorat, Montsant, Terra Alta, Conca de Barberà, en fi, una mica tot, no?
Hi ha una cosa que ens preocupa al món del vi, i de fet aquí a Ràdio Capital ho hem explicat en algun moment en alguna portada, en algun espai d'opinió, que és que si creu vostè que s'hauria de fixar un topall de preu perquè no sigui tan car el vi als restaurants, perquè hi ha molta diferència entre el vi que el preu que es pot pagar, per exemple, a Vins i Licors Grau, i després el preu que cobren els restaurants. No sé si vostè creu que s'hauria de fer alguna cosa en aquest sentit.
Bueno, això és un tema que és una mica tabú, perquè, clar, depèn del restaurant, depèn de la opinió que tenen ells o el màrqueting que tenen ells muntats en quant a preu i en quant a posicionar el producte de les cartes, però jo també crec que a vegades és una mica car segons com, però, clar, vull dir, el restaurant també té un cert servei, fa unes copes, trenquen, s'ha de reposar, i tot això és un fet doncs, que, clar, ha de fer diferent el preu de la venda doncs, normal que ven una polla o bé del que posa el restaurant que té un servei al client i té un gasto per intern.
I ja anem acabant. La inauguració de la nova planta, que es va fer el novembre passat, va venir en una època convulsa pel país. No sé com us van afectar a Vins i Licors Grau tots els fets del referèndum, les càrregues de la Guàrdia Civil, la declaració d'independència, l'article 155. Això va tenir efectes en les vendes?
Bueno, nosaltres vam inaugurar això el 15 de novembre, van ser moments complicats perquè en aquell moment doncs, estava previst que vingués el president Puigdemont a inaugurar les instal·lacions, no va poder ser, el tema polític va quedar bastant complicat perquè, clar, no hi havia president, no hi havia res, i nosaltres, com que ja teníem previst fer aquesta inauguració, ho vam fer. Les ventes realment de l'octubre al desembre van tenir una mica de baixa, no la vinoteca, perquè la vinoteca sempre ha portat una línia i realment com que venen clients de tot arreu, França, de tot arreu, vaja, això no ens va complicar massa la cosa, el que sí es va notar una baixada general de ventes. Jo espero que això se solucioni, que els polítics posin el seu gra de sorra perquè les coses vagin bé, es posin d'acord i no es compliquin la vida perquè realment en aquests moments crec que l'interès és que hi hagi tranquil·litat, que no hi hagi collons en el carrer, que no hi hagi coses que la persona que ve de fora llegeixis el seu país o sent a veure les notícies i allà veu que no hi ha tranquil·litat, no li agrada anar. Per tant, jo crec que per bé de tots hauria de mirar que les coses tranquil·litzessin, que anessin bé, treballar, negociar, comerciar, que és el que som els catalans, i intentar fer les coses ben fetes perquè les coses vagin.
Senyor Jordi Grau, director general de Vins i Licors Grau, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres per trucar.
I que tingui molt bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Nosaltres tornem a Palafrugell.
Disculpeu, han dit que tornava a Palafrugell, però no, anem a la Bisbal, perquè el cap de la Bisbal d'Empordà, el centre d'atenció primària, canvia el seu sistema organitzatiu per disminuir les llistes d'espera. A partir del 16 de juliol, totes les visites hauran de ser amb cita prèvia, excepte les urgències.
Es tracta d'un canvi de model que pretén facilitar l'accés dels professionals de referència de la població. El centre també creu que així es millora l'atenció perquè es realitzarà preferentment amb el personal sanitari i administratiu de referència. A més, aquest sistema vol millorar la gestió de temps per tal que l'assistència sigui en el mateix dia que es demana la visita. Es tracta d'un sistema de treball nou que ja s'està realitzant en altres centres com el CAP de Torroella. L'equip del centre assegura que el canvi no respon a una retallada de recursos. Les urgències van a part perquè se seguiran visitant de manera immediata segons el nivell de gravetat.
I ja s'ha presentat el nou programa dels festivals de música de Calonge i Sant Antoni, que ja no es dirà interludi. La principal novetat és que els espectacles no es programaran només durant la temporada d'estiu, sinó que també es duran a terme durant tot l'any. Pedro Ruiz.
Sí, el nom complet serà Festivals de Música de Calonge, espectacles tot l'any. D'altra banda, l'eix neuràlgic serà, naturalment, la música, però hi tindrà cabuda també el teatre, el circ, etc. Per a més, Inri, també hi jugarà un paper molt important la presència de l'Escola de Música del municipi. Ivan Joanals, un dels membres de l'organització, ha explicat en declaracions a Ràdio Capital que estan entusiasmats amb aquest nou repte que se'ls proposa.
Responsabilitat d'assumir la gestió molt bé, amb molta energia, amb moltes ganes. La veritat és que no ens ho havíem ni plantejat, però després de parlar molt doncs, amb l'Albert i la Montse, que són els màxims representants que ho portàvem fins ara, doncs diguéssim que ens van anar seduint i vam crear un equip de gent doncs, que ens coneixem, que som tots músics o del món de les arts escèniques, vull dir, coneixem l'ofici i ara estem una mica a l'altre costat, no?, en el que és la contractació. Però bueno, vull dir que ens hi simpatitzem moltíssim.
El primer concert va ser el dissabte al Castell de Calonge a càrrec de Joget i Maria Ribot. El proper serà el 27 de juliol on se celebrarà el centenari Ricard Viladesau. El tercer concert rep el nom de Biflats, que comptarà amb grups especialitzats en la cobla gamberra. El quart s'anomena Crusmatismes i actuaran les cantants Neus Mar i Ima Preses.
Home, Neus Mar, ens agrada molt Neus Mar a Ràdio Capital.
Supermatí a Ràdio Capital. Amb Dani Cortés.
El Baix Empordà s'incorpora a la xarxa de serveis d'atenció integral per defensar els drets de les persones LGTBI. Aquest pas és el fruit d'un acord del Consell Comarcal i la Direcció General d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Toni Selles.
Els serveis d'atenció integral, els SAI, estan contemplats a la llei de 2014 que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. És una eina per lluitar contra l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a través d'una atenció de proximitat a les persones que hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació. El SAI del Consell Comarcal del Baix Empordà pretén visualitzar la realitat del col·lectiu LGTBI i donar suport i atenció a la diversitat sexual i de gènere. A més, impulsarà el treball en xarxa, elaborarà informes sobre la situació local de les persones LGTBI a la comarca, dissenyarà estratègies de sensibilització i establirà canals d'atenció, suport i acompanyament a víctimes de LGTBI.
I ara mateix són les 8:33 minuts i és el moment del comentari. Un comentari que avui ens deixa en Marçal Lladó.
Avui envio la meva crònica des de l'altra banda del mar, des de Menorca. Resulta que a Ciutadella tenien anys enrere la plaça de l'Empordà. Una plaça que fa uns anys va canviar de nom per pressions d'un dels seus habitants, el farmacèutic Joan Ignasi Balà de Llebrés, que hi tenia un palauet. De tan monàrquic que era el senyor Llebrés, va aconseguir que la vella plaça de l'Empordà es passés a dir, i es digui encara, plaça Joan de Borbó. En morir, a més, aquest senyor va legar tot el seu patrimoni als aleshores prínceps Felip i Letícia. Ara que bufen vents republicans, els empordanesos haurien d'anar reclamant que els Borbons ens tornin la plaça que ens van prendre a Ciutadella i que recordava precisament els nombrosos vincles històrics entre l'Empordà i Menorca.
Són les 8:34 minuts, és el moment de l'actualitat general amb l'Alba Lejide.
perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, veu raonable traslladar els presos independentistes a Catalunya quan es tanqui la instrucció del cas. El president espanyol preveu reunir-se amb el president Torra a principis de juliol.
Yo creo que es razonable. Razonable que una vez termine el periodo de instrucción, en el momento en el que el juez lo considere, instituciones penitenciarias tome la decisión de trasladar a los presos independentistas a las cárceles catalanas, entre otras cuestiones, para estén cerca de sus familiares y también cerca de los letrados, porque efectivamente ese derecho a la defensa también se tiene que ejercer, también se tiene que hacer y materializar.
Sánchez ha expressat el seu desig de reactivar els mecanismes de debat i acord, a través, per exemple, de la comissió bilateral entre els governs espanyol i català. Sánchez coincidirà un acte amb Torra previsiblement aquest divendres a la inauguració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona i espera obrir una nova etapa respecte a Catalunya.
I la sorpresa del dia d'ahir. La sorpresa, sí, jo diria la sorpresa perquè ningú s'ho esperava. El president de Galícia i del Partit Popular Gallec, Alberto Núñez Feijóo, renuncia a la cursa per substituir Mariano Rajoy al capdavant del PP. Feijóo subratlla que no pot trair la confiança que li va donar la majoria absoluta a Galícia fa 2 anys.
Los gallegos nos han respondido con su voto mayoritario, con una mayoría excepcional. Y yo, sin haber completado mi compromiso, no puedo fallar a los gallegos, porque sería también, además, fallarme a mí mismo.
Feijóo, doncs, no ha fet el pas endavant que en moltes travesses es donava per fet, com si ho han fet fins ara Pablo Casado, vicesecretari de Comunicació del PP, José Manuel García Margallo, exministre d'Exteriors, José Luis Bayo, expresident de Nuevas Generaciones del PP al País Valencià, i José Ramón Hernández, secretari de Relacions Internacionals del Partit Popular.
I a Twitter hi havia qui reclamava un Supervivientes o un Gran Hermano amb tots els aspirants a presidir el Partit Popular. Diego Torres ingressa a la presó de Brians 2 per complir els 5 anys i 8 mesos de condemna pel cas Nos. L'exsoci d'Urdangarín estarà al model d'ingressos fins que se li assigni el definitiu aquesta setmana i després se'l classificarà en primer, segon o tercer grau.
Torres, com Urdangarín i l'expresident balear Jaume Matas, tenia fins a propera mitjanit per ingressar a qualsevol centre penitenciari, però la setmana passada ja va confirmar que ho faria a Brians 2, el més proper al seu domicili de Sant Cugat del Vallès.
I Alba, que no ho has dit, però ahir també va ingressar a presó Iñaki Urdangarín, el cunyat del rei, en un mòdul de per dones, és a dir, en una presó per dones, en un mòdul per homes, on estarà sol. No sé, encara aquí hi ha d'haver un debat de per què ha d'haver una presó només oberta per un delinqüent com Iñaki Urdangarín. Són les 8:37 minuts, és el moment dels esports. Avui als esports tornem a parlar del Palamós perquè el club de futbol de la vila està patint una forta crisi institucional. Divendres passat, l'actual junta directiva de l'entitat palamosina ajornava la segona moció de censura presentada per la plataforma Junts pel Degà. El president del club, en Joan Pau Pérez, argumentava així perquè van ajornar aquesta segona moció de censura contra la junta directiva divendres en roda de premsa.
Demanen una rigidesa estricta de compliment d'estatuts, quan realment el que no estan complint l'estatuts ni estan complint amb les normatives que marca el club són ells, no? I així és de clar. Poden cridar molt, poden fer espectacles amb els papers, poden fer el que vulguin, però les presentacions de les candidatures de les dues mocions de censura estan mal fetes i, per tant, no s'accepten cap de les dues.
A més, el president del club va afegir en aquesta roda de premsa que els procediments de Junts pel Degà per presentar les dues mocions de censura no havien estat els correctes, segons els reglaments més actualitzats del club, sinó que feien referència a estatuts antics. I per això demanava fair play.
Si arribem a fer la feina ben feta del començament, avui potser haguéssim votat aquesta moció de censura i suposo que a partir d'avui també hi haurà insults, hi haurà de tot a les xarxes socials, però, senyors, jo el que demano des d'aquí és respecte al club, respecte a aquesta junta directiva i respecte sobretot fer les coses ben fetes.
I davant les declaracions del president del club palamosí en aquesta roda de premsa de divendres, en Pere Liu, el de Junts pel Degà, va parlar amb Ràdio Capital, amb l'Alba Cabrera concretament, per anunciar les seves properes passes després d'aquesta decisió de l'actual junta directiva del Palamós. Alba Cabrera.
En Pere Liu, representant i impulsor de la plataforma Junts pel Degà, recrimina que l'actual junta del Palamós Club de Futbol fa interpretacions pròpies i interessades de l'article 89 dels Estatuts del Club en referència a les mocions de censura. Per aquest motiu, Aliu ens ha explicat a Ràdio Capital que ell i la seva plataforma han decidit denunciar l'actual junta palamosina davant el Tribunal de l'Esport.
Dilluns el que farem serà anar al Tribunal Superior de l'Esport i presentar denúncia perquè no s'ha constituït aquesta mesa. Presentarem denúncia perquè considerem que la sol·licitud està totalment correcta i que s'ha de convocar els socis a votació abans de l'1 de juliol. Ens estan exigint que amb les firmes hem d'adjuntar-hi el DNI compulsat de cada un dels firmants. Això no ho posa ni en el 58/2010 ni els estatuts del club ni ho diuen lloc. És il·lògic. I més quan el club custodia les dades de tots i cada un dels socis que té. Per tant, no té cap sentit que se'ns torni a exigir un DNI que quan nosaltres, per justificar la nostra identitat, amb el número n'hi hauria prou.
Segons explica Pere Liu, és la Junta qui no ha acomplert la segona esmena d'aquest article 89 que demana que 10 dies després de la sol·licitud de moció de censura es convoqui una assemblea amb una mesa electoral per decidir la validesa de la presentació de les signatures, anant amb 8 dies de retard en acomplir-ho, utilitzant com a justificació un correu electrònic de la Federació Catalana de Futbol, del qual Junts pel Degà en té dubtes de la seva validesa. Per això, Aliu recrimina així una exigència per part de l'actual junta que la mateixa junta no aplica.
Nosaltres hem presentat dues sol·licituds. A ell no li agrada la primera, ni hem presentat una segona. Ara diu que no li agrada la segona. Ara vol que li adjuntem les fotocòpies dels DNIs. Suposo que un cop presentem les fotocòpies dels DNIs, que ho farem en els propers dies, tot i que no creiem que sigui just que se'ns exigeixi. Nosaltres complirem aquesta sol·licitud i posats a demanar coses que no estan ni als estatuts ni al decret de la Generalitat, doncs clar, ja ens podem esperar qualsevol cosa. Vull dir, la Junta del Palamós ara mateix l'única cosa que està fent és entorpir el procés democràtic que estem exigint per interessos obscurs, que arribarem a saber quins són, i en demanarem responsabilitats personals a tots i cada un dels membres de la Junta.
Junts pel Degà també denunciarà davant el Tribunal de l'Esport a l'actual Junta perquè tampoc han acomplert aquest any una altra part de l'Estatut de les Bases del Club que demana que cada 6 mesos se celebri una assemblea ordinària per ensenyar els comptes de l'any anterior i exposar els pressupostos de l'any vinent. Una assemblea que avui, dia 18 de juny, encara no han convocat i que fa 2 dies es va acabar el termini per fer-ho.
I no sé, potser algú se li oblida que estem parlant d'un equip de futbol i que hem de parlar d'esports si parlem del Palamós. I per això us expliquem que el Palamós ha incorporat al central Nil Pàmies, el migcampista del Llagostera B, Alexis Sánchez, i en Pedro Moreno com a nou tècnic de porters enmig de la polèmica.
La incorporació de Pedro Moreno va anar acompanyada del polèmic comiat que el club palamosí ha fet en Joan Bayona, antic tècnic de porters de la casa que compta amb gran suport de l'afició palamosina. Bayona explicava a les xarxes socials que s'havia assabentat per aquest mateix canal de la decisió del club i que els motius per aquesta substitució per part de l'entitat palamosina no coincidien amb la realitat. Aquesta substitució de Bayona ha indignat també a la penya Esport, que ha decidit pronunciar-se en contra sobre aquesta darrera actuació de l'actual junta directiva palamosina en un ambient caldejat pel procés de moció de censura que està vivint l'administració actual del club.
Vaja, no deixem la polèmica de cap de les maneres. És un plaer escoltar l'Alba Cabrera i que ens expliqui tota aquesta informació en profunditat, com fa ella. Moltíssimes gràcies i ara anem a l'agenda. Perquè a l'Auditori Teatre Espai Ter, avui a les 6, hi ha Qui vol el llop, la cantata d'alumnes de 3 a 9 anys de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Torroella de Montgrí, Martí Seguer.
Amb aquesta història veurem com el personatge del llop, que a tots els contes se'ns presenta com un personatge a tema, resulta que no és tan dolent com ens pensem. Al contrari, és un bon jan. Li han posat una etiqueta de ferotge que no sap com treure's i creu que l'única manera és fer amics però que siguin llops com ell. Per això emprèn un viatge per cercar-los, però resulta que quan els troba s'adona que els companys de viatge, un ren, un bisó i un macaco que han anat trobant pel camí, tot i no ser llops, són els seus amics. Si voleu saber com acaba, podeu veure aquest espectacle a les 6 de la tarda al Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí.
Home, ens l'has venut molt bé, això, Martí, eh? Arriba el Festival Nòmad a Sant Feliu de Guíxols aquest proper diumenge.
És la segona edició de Nòmad, una proposta alternativa i original que pretén donar a conèixer al públic diferent productes tant locals com nacionals i internacionals. És molt més que una fira, és un festival cultural amb espais de moda, dissenys d'autors, handmade, vintage i decoració. Hi haurà música en directe, espectacles de carrer, jocs per nens, food trucks i moltes coses més. Al Nòmad Festival s'hi troba una selecció de projectes i idees innovadores, petites iniciatives que emocionen només en veure-les. Creativitat, artesania i exclusivitat seran el nexe comú entre totes les marques que hi participen. Una selecció feta amb il·lusió per oferir el millor al seu visitant. El festival ocuparà els jardins Juli Garreta i comptarà amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols com a entitat coorganitzadora.
Això serà aquest diumenge. Anem al passat perquè tal dia com avui, 19 de juny, fa 54 anys que es va aprovar la Llei dels Drets Civils als Estats Units. Pedro Ruiz.
Va ser una legislació històrica que donava un pas endavant a aturar la legislació racial que es vivia als Estats Units. Es va prohibir la discriminació als centres públics, al govern i al treball. Això va invalidar les lleis de Jim Crow al sud dels Estats Units. Va esdevenir il·legal obligar la segregació de les races a les escoles, les cases o en contractació de treballadors.
I tal dia com avui, fa 31 anys, hi havia, es va produir l'atemptat d'Hipercor a Barcelona.
Va ser perpetrat per la banda terrorista ETA, que va col·locar un potent explosiu en un cotxe que va entrar al centre comercial de l'hipermercat Hipercor, situat a l'avinguda Meridiana de la ciutat comtal. L'atemptat va causar la mort de 21 persones i va haver 45 ferits.
Ara mateix passa un minut de tres quarts de 9 del matí. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb en Josep Lluís, cada dimarts parlem de tecnologia, d'actualitat digital... De què parlem avui, Josep Lluís?
Bé, doncs, ara fa unes setmanes, no fa gaire tampoc, potser dues o tres setmanes com a molt, comentàvem que YouTube estava preparant la sortida al mercat d'un producte nou, que és el YouTube Music,
sí, ja
per fer la competència a Spotify, oi? Això ja és una realitat. YouTube aquest dilluns, 18 de juny, ho ha llançat al mercat espanyol. De fet, ho ha fet simultàniament a diversos països europeus, es va posar en funcionament aquest servei a Estats Units i també a dos o tres països més de tot el món, ara fa, doncs això, no fa ni un mes, i bé, doncs ara ja és una realitat a diversos països europeus, entre ells l'estat espanyol. Si et sembla, Dani, recordem una mica en què consisteix aquesta nova oferta.
Vinga, sí.
Doncs a veure, YouTube Music es tracta de, com el seu propi nom indica, d'un servei d'escoltar la música en streaming de pagament, d'acord? De fet, YouTube ja es feia servir per part de moltes persones com una alternativa gratuïta, no?, per escoltar música, però a través de vídeos musicals, no? La trampa era una mica, doncs, que podíem tenir vídeos que realment no eren un vídeo, sinó que era, doncs, la portada d'un disc fixa o una imatge fixa amb la música, no?, de fons, amb més o menys qualitat. De fet, hi ha molts casos la qualitat, no sé què fos el vídeo original o el vídeo d'una companyia discogràfica, en alguns casos deixava una mica que desitjar. Doncs bé, conscients d'aquest mercat en augment que a més a més s'ha demostrat superviable via Spotify, no?, que té, com si no recordo malament, 75 milions d'usuaris arreu de tot el món, dels quals 20 milions a tot el món són de pagament, és a dir, paguen una quota premium, Google, la propietària de YouTube, ha decidit explotar una mica aquest mercat, no?, aquest nínxol de mercat. Ho ha fet creant una oferta idèntica, senzillament idèntica, és a dir, estem parlant d'una subscripció mensual de $10 al mes, que en el cas d'Europa l'han redondejat fins als 10 euros, també fins i tot han imitat Spotify en la seva oferta amb un pack familiar per 15 euros al mes, amb la possibilitat de que ho puguin fer servir al mateix compte 6 persones de la mateixa unitat familiar, i en principi fins aquí tot igual que Spotify, és a dir, tens un cercador en el qual, doncs, pots tenir accés a tota una oferta musical. Clar, aquí és una de les grans diferències, és on radica una de les grans diferències del servei de YouTube Music amb el servei de Spotify, el cercador. Ho han comentat també, recordo, Dani, això ara fa unes setmanes quan parlàvem que el cercador de Spotify, doncs bé, tenia una mica punts encara per millorar. Doncs bé, Google en això té pinta que li donarà unes quantes voltes. Per què? Doncs perquè la tecnologia que caracteritza el cercador de Google en tots els aspectes, tant en el cercador bàsic d'internet com en el correu electrònic, en el Drive, en el Calendar, en tots els productes de Google, realment és molt bona. És una cosa que porten treballant des dels inicis de la companyia, pràcticament. Pràcticament no, jo diria que és la base, sí, de fet, de la companyia, la base tecnològica, no?, de Google. I això serà una de les, un dels punts forts de l'oferta de YouTube Music, que a més no només cercarà amb una base musical, sinó també cercarà a YouTube i a Google, en definitiva, no? I ho podrà fer, doncs, per melodies, per lletres de cançons, per títols, per cançons, per un munt de diferents conceptes.
Google no tenia ja un...
Veurem a veure com funciona, a veure si realment li treu un mercat a Spotify, o potser ens sorprenem i el mercat augmenta. Que també podria ser.
Josep Lluís, Google no tenia ja un servei similar, el Google Play Music, també que podies pagar una quota al mes i podies escoltar tota la música que volguessis?
Sí, però no era un servei orientat a la subscripció de música en streaming, sinó que era un servei que en un principi volia competir amb el servei d'Apple, com el que tu pagues per descarregar-te música, és a dir, el que pagaves realment era per tenir accés a comprar música.
Yeah.
Comprar música i descarregar-te-la en un format determinat, normalment en MP4, amb alguna de les seves variants. I bé, no ha funcionat. No ha funcionat perquè, bé, Apple, això sí que ho ha sabut fer molt bé, una mica la protecció que caracteritza tot l'univers Apple, tot l'univers iPhone, etc., doncs ha sabut mantenir fidel molt els seus usuaris. I la veritat és que, de fet, el servei de Google Play Music, si no recordo malament, ja ha estat liquidat. És a dir, ja no existeix.
Bueno, sí, vaig tard.
Crec que va ser fa, doncs, potser un mes o una cosa així. De fet, bé, va ser una mica com el preludi, no?, del naixement del YouTube Music.
I escolta, què t'anava a preguntar? El catàleg serà el mateix que Spotify? Perquè hem vist molts artistes, Taylor Swift o Beyoncé, que ja no publiquen els seus discos a Spotify. El catàleg d'aquest YouTube Music anirà per aquí també?
D'això, en principi la companyia no ha dit res en concret, o sigui, el comunicat oficial de Google no diu res a aquest respecte, només es limita a dir que la base musical és molt extensa, molt àmplia, i no s'ha limitat a dir si hi haurà uns artistes en exclusiva o no. El que sí que és veritat és que hi ha hagut en els últims anys molta polèmica amb alguns artistes per la seva no presència a Spotify, però no per un problema amb la plataforma, bàsicament, sinó perquè Spotify té un problema amb les llicències, amb els drets d'autor. I és que, de fet, ara també llegia fa poquet temps un article de La Vanguardia amb un titular molt, molt enginyós, no?, que deia que Spotify encara desafina.
Yeah.
I es venia a referir al cos de l'article a que Spotify tenia seriosos problemes de viabilitat econòmica com a empresa, perquè al voltant del 80% dels seus costos d'estructura eren derivats de pagaments de drets d'autor. Per tant, veurem com és capaç de resoldre això YouTube Music.
No sé, doncs estarem pendents. Josep Lluís, que de què més parlem?
Sí, mira, tenim un tema més avui anem una mica més justets, però tenim un tema més que podem comentar i que de fet va molt relacionat amb el que també venim dient amb totes les polèmiques de Facebook de les últimes setmanes, dels últims mesos, però en aquest cas relacionada o directament vinculada, més que relacionada, amb una de les seves companyies satèl·lit, amb WhatsApp en aquest cas, no? Hi ha experts, de fet hi ha un grup d'investigació de la Universitat d'Oxford que ha conclòs que les fake news, les informacions falses, els rumors de tota la vida, no? Ara mateixa també són realment preocupants quan es propaguen per WhatsApp. Perquè al final les plataformes com Facebook, que han estat molt criticades, no, per la, o Twitter fins i tot, no, per la difusió de notícies falses, sobretot quan han ocorregut desgraciadament esdeveniments com els atemptats de Barcelona de l'estiu passat, etc, no, que hi havia molt rumors en molt poc temps a les xarxes, doncs aquí podien ser intencionats per determinats grups, no, fins i tot per alguns, per interpretació d'alguns mitjans de comunicació. Clar, això, controlar-ho és relativament fàcil, no direm que sigui fàcil, no, ni molt menys, però sí que és relativament fàcil perquè al final la plataforma pot detectar, no, determinats patrons de comportament en les publicacions. Si es tracta de notícies falses, doncs que converseixen unes determinades similituds entre unes i altres, no? El problema és que quan això es propaga per WhatsApp és molt més difícil de controlar, perquè realment el rumor o la fake news o la notícia, entre cometes, falsa, doncs es propaga de persona en persona. I clar, què passa? Que, doncs, que l'ésser humà tenim una certa tendència a creure el que fulanito o menganito ens ha dit.
Sí.
Clar, ja no m'hi fixo de la procedència de la font, ja no m'hi fixo en el contingut, ja no contrasto altres coses, és que m'ho ha dit el meu amic.
Prescriptors personals.
Doncs bé, això és molt perillós, i un grup d'investigació de la Universitat d'Oxford ha posat l'accent en un estudi, no, que està detectant una mica això, i que en alguns països, fins i tot a nivell ja gairebé bé oficial, les administracions estan tocant el crostó a WhatsApp i de retruc a Facebook, no? Doncs que es posen les piles una mica per intentar fer alguna cosa amb això. Ara mateix tampoc se m'acudeix exactament què podria ser, no? Quina podria ser la solució. Bé, sí que se m'acudeix, i és la que diem sempre, que potser millor la solució no està només per part de les tecnològiques, la solució també està per part de nosaltres, no? Per part de l'educació digital, aquesta que tampoc hi és a les escoles.
Sí, sí. Doncs molt bé, Josep Lluís, moltíssimes gràcies.
Molt bé, Dani, ens escoltem la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Take a seat right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little.
I arribarem a les 9 del matí explicant-vos una notícia molt important, perquè la campanya per als refugiats de Lesbos i Atenes ha recollit 700 quilos d'aliments a Begú, i ho sap l'Alba Lejide.
La campanya ha estat organitzada per l'associació Amb les teves mans, en col·laboració amb l'Ajuntament de Begú, amb l'objectiu d'ajudar la gran quantitat de refugiats que arriben cada dia als camps de l'illa de Lesbos i Atenes. Els aliments recollits durant la campanya del 24 d'abril, que ha durat fins al 8 de juny, van sortir de Begú en un vehicle de l'associació.
Ara sí que estem arribant al final del programa d'aquest supermatí del dimarts 19 de juny. Un programa que acabem amb els titulars d'en Toni Sellas i la Sílvia Pedret.
Llibertat sense mesures cautelars per l'alcalde de Verges, acusat de delictes d'odi. Ignasi Sabater ha declarat aquest dilluns als jutjats de la Bisbal per l'acusació de la Fiscalia. Unes 200 persones li han donat suport amb una concentració als afores de l'edifici judicial.
Palafrugell multarà les actituds incíviques de particulars i establiments comercials amb les escombraries. Les sancions aniran dels 400 als 4.000 euros. El consistori ha incorporat aquesta setmana una persona que vigila la via pública per detectar aquests comportaments. També preveu incorporar càmeres mòbils.
El cap de la Bisbal es reorganitza per reduir les llistes d'espera. A partir de mitjan juliol, totes les visites hauran de ser amb cita prèvia, excepte les urgències. El canvi de model pretén facilitar l'accés dels ciutadans als seus professionals de referència.
En el marc de les obres del Parc Central de Sant Feliu de Guíxols, demà comença l'enderroc de les façanes de l'antiga fàbrica Aglotap. Aquest espai serà el nou pàrquing de la zona, situat a la plaça Alabric.
L'escultura al taper llueix al Museu del Suro de Palafrugell després de 7 anys apartada del públic. La figura, creada fa 40 anys, ha estat repintada i restaurada. Representa el llescador, un dels oficis tradicionals en la història del suro palafrugellenc.
Els festivals de música de Calonge ja tenen programa. La principal novetat de la nova organització és que la programació s'estén al llarg de tot l'any. La música és l'element neuràlgic, però també hi haurà teatre, circ i altres disciplines artístiques.
Altes i baixes a la plantilla del Palamós Club de Futbol. Pedro Moreno serà el nou entrenador de porters en substitució de Joan Bayona. També s'incorporen el defensa Nil Pàmies i el migcampista Alexis Sánchez.
Moltes gràcies, Toni, Sílvia. Acabem amb el temps. Martí Seguer.
Avui ens espera una jornada amb el cel ben assolellat i amb bones temperatures que arribaran al centre del dia fins als 30 graus de màxima i als 17 de mínima. Els propers dies ens espera una situació molt similar i amb temperatures a l'alça.
Doncs a l'alça també la música final del Supermatí d'avui, dimarts 19 de juny. Tornem demà.